COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE, el dia en què a l'informatiu els explicaré tres casos de conductors als que han enxampat beguts al volant i de llarg per sobre del permès. En només 48 hores a les nostres comarques, 31, 40 i 55 anys. I diran que som unes pesades a COPE Tarragona perquè cada dia hi dediquem molta estona a donar notícies com aquestes, però és que ens hi juguem la vida i no només el que veu i es posa a conduir. Són bombes de rellotgeria a la carretera i ens posen en perill a tots. Així que no ens cansarem d'explicar-ho i si aconseguim que només una persona s'ho repensi, ja hem fet prou. Avui al programa començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat. Tornen avui a l'estudi els companys de Curto López Abogados i molt atents al tema perquè ens acompanyaran també representants de l'Associació d'Afectades de Fibromiàlgia de l'Hospitalet de l'Infant. L'espai es presenta interessant, per tant, no s'ho perdin d'aquí uns minuts en directe. A partir de la una, avui també agafarem la Nacional 240 perquè hem de fer-los propostes per als propers dies a les comarques de Lleida i Tarragona. I per acabar, a partir de dos quarts de dues, aplicacions mòbils amb el Moisès Castell, que fa dies que no bé. Agenda i també recomanació literària del dia. El recordo que volem recopilar les seves recomanacions literàries també de cara a Sant Jordi. Ens les poden fer arribar a través del Twitter @copetarragona o a través del WhatsApp, notes de veu o escrites al 672 65 35 34. 672 65 35 34. Quin llibre ens volen recomanar? Vinga, notes de veu o escrites al nostre WhatsApp. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia, on hi tenim l'Aleix Poblet. Aleix, bon dia.
Bon dia. Ens seguim amb el cel ennuvolat a la província de Tarragona. Durant les properes hores d'aquest dimecres, la probabilitat de pluja és molt baixa, però no es descarta que en algun moment pugui haver-hi alguna precipitació dèbil. La cota de neu baixa als 900.000 metres i temperatures també amb un lleuger descens, 20 graus a Tortosa i a Tarragona, també a Reus, 19 al Vendrell, 14 a Gandesa. De cara a demà dijous, el cel estarà serè pràcticament tot el dia a la província de Tarragona. Temperatures, això sí, que baixen sobretot les mínimes, 2 graus de mínima a Gandesa, 4 a Reus, 5 al Vendrell, 6 a Tortosa i 7 a Tarragona. Les màximes seran de 20 a Tortosa, 19 a Tarragona, també a Reus, 18 al Vendrell i 15 a Gandesa. A les comarques del sud bufarà el vent del nord-est amb intensitat, però anirà perdent força durant la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
12 i 24, busquen a la menor que hauria estat agredida sexualment per un grup de joves al parc de l'Amfiteatre de Tarragona. En el moment dels fets, la noia s'havia escapolit voluntàriament del centre d'acollida de la Mercè de Tarragona, on convivia amb els menors detinguts, amb els seus presumptes agressors. Tot i que va tornar al centre per denunciar els fets, actualment torna a estar fugida. La Fiscalia de Menors i el Jutjat d'Instrucció de Tarragona investiguen un menor i un major d'edat pel presumpte cas d'abús sexual a aquesta noia. Els Mossos van detenir un grup d'11 persones, tots menors, menys un d'ells, i es continua investigant a dos dels implicats, en el cas per agressió i per abús sexual. Van quedar en llibertat la majoria després de declarar davant el jutge. Les persones implicades i els testimonis de la presumpta agressió van donar diferents versions del que hauria passat. Es dona el cas que la menor es trobaria sota els efectes de l'alcohol i les drogues en el moment de l'agressió. I a més coses, Comissions Obreres denuncia que la precarietat laboral que pateixen les cambreres de pis del sector turístic està tenint un impacte molt negatiu en la seva salut. Un estudi que han elaborat conclou que el nombre de treballadores del col·lectiu que consumeix medicaments sedants que generen addicció s'ha disparat en els darrers anys i ho atribueixen a un empitjorament de la situació professional, causada en part per la darrera reforma laboral aprovada pel govern. Aquest consum, moltes vegades sense prescripció mèdica, segons Comissions Obreres, es dispara fins al 70% del col·lectiu quan es tracta tracta de fàrmacs que lluiten contra els símptomes del dolor, analgèsics, antiinflamatoris o també complexos vitamínics. També lamenten que el sector turístic no faci més esforços per cuidar la salut de les professionals de la neteja. José Rodríguez és responsable de salut laboral de la Confederació Sindical de Comissions Obreres.
De forma generalizada es un envejecimiento precoz y de hecho no es fácil encontrar en compañeras que lleguen a la edad de jubilación. De una u otra forma, las camareras de piso acaban desapareciendo del mercado de trabajo antes de la edad de jubilación por problemas de salud, por un sinfín de circunstancias y desde luego no llegan a tener esa jubilación como edad del júbilo, del descanso, ¿no?
A la demarcació de Tarragona hi ha 7.000 persones que treballen en hotels, de les quals un 35% són cambreres de pis. Pel que fa a les condicions contractuals, Comissions Obreres denuncia que cada vegada més els hotels grans i les cadenes subcontracten aquest servei. A Tivissa, l'Ajuntament ha entregat més de 500 firmes al Departament de Salut per exigir que restableixi el servei diari de metge de capçalera i d'infermer al municipi i al poble de Darmós. Denuncien que les retallades del servei s'han agreujat en els darrers mesos i que passen molts dies sencers sense servei sanitari d'atenció primària. L'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, ha demanat solucions diverses vegades a la salut, però no arriben i les absències del metge i l'infermer han anat increixendo. Reclama que no es faci política amb aquesta qüestió, ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Que nosaltres com a Ajuntament hem apostat decididament per unes instal·lacions sociosanitàries de primer nivell, equipant el consultori del metge i de l'infermer amb infraestructura i tecnologia que hauria de pagar el departament, que ho hem fet perquè hem volgut, és evident, però clar, quan apostes tan decididament per tindre unes instal·lacions d'aquesta tipologia, no entens que durant mesos, durant anys, molt sovint te facin un avís d'avui per demà que demà no hi haurà metge i no hi haurà infermer. Tampoc no em sorprèn que es faci política d'una cosa com és la salut i que sí que reivindicaria, reclamaria i exigiria fins i tot que d'aquesta qüestió no se'n faci de política, perquè al final el que em pateixen són els ciutadans.
Els dies que no tenen metge al poble, els veïns de Tivissa han d'anar al cap de referència a Móra la Nova o s'han de desplaçar a l'Hospital Comarcal de Móra. També els expliquem avui que les empreses de telecomunicacions i internet, amb Vodafone al capdavant, van ser les que més reclamacions van rebre per part dels consumidors a l'Agència Catalana de Consum a la demarcació de Tarragona l'any passat. Les segueixen les companyies de subministraments bàsics. Globalment, el nombre de reclamacions es va incrementar un 21% respecte a l'any anterior i van arribar a les 2.500. Això sí, el nombre de denúncies va baixar fins a 92. L'Agència Catalana de Consum està satisfeta pel fet que un 52% de les reclamacions s'han resolt per la via de la mediació o l'arbitratge. La directora de l'Agència Catalana de Consum és Elisabet Abad.
Volem ciutadans i ciutadanes més informats i sensibilitzats en la matèria de consum. Respecte a l'any 2017, un 21% més de gent que no està d'acord i que, per tant, reclama.
En successos detinguts, dos conductors al Tarragonès per circular sota els efectes de l'alcohol. Tots dos casos es van detectar dissabte en diferents punts de la comarca. Tenen 31 i 55 anys i van donar, atenció, 1,03 el primer i 0,92 el segon, superant de llarg el 0,25 permès, com poden comprovar. El primer, a més, havia agredit dos vigilants del municipi després d'haver-se encastat contra el mur del camp de futbol de la Pobla de Mafumet. Però el premi del dia, sens dubte, és per la conductora de 40 anys a la que van enxampar a la C30 al Baix Penedès, beguda i circulant prop de 8 quilòmetres en contradirecció. Triplicava el límit d'alcohol permès. Diversos conductors van alertar d'un cotxe que anava en contradirecció a l'alçada de Calafell i els Mossos van aconseguir aturar-la, tot i que ella va accelerar en veure que la perseguia la policia. Contradirecció, recordem-ho. Està acusada d'un presumpte delicte contra la seguretat viària i un altre de conducció temerària. Ha quedat en llibertat amb càrrecs. I precisament avui sabem que la Fiscalia demana 4 anys de presó per al conductor d'un vehicle tot terreny que va causar la mort de 3 ocupants d'un cotxe i va deixar 2 persones més ferides greus. L'accident va tenir lloc a l'AP7, a Cambrils, i van morir un nadó de 18 mesos i dos homes de 27 i 30 anys. El conductor es va dormir i va perdre el control del cotxe. Segons el Ministeri Públic, el processat no es trobava en condicions de conduir i es va veure afectat per una manca continuada de descans a l'haver estat la nit anterior en un casament sense haver dormit les hores necessàries, així ho diu l'escrit d'acusació. La somnolència, a més, es va veure facilitada, segons la Fiscalia, pel consum de cànnabis, tal com va confirmar l'analítica. I encara el jutjat Fiscalia demana 2 anys i mig de presó per una dona que hauria robat joies als avis que cuidava a Tarragona. Les va vendre a un establiment de compravenda de la ciutat. L'acusació li demana per un suposat delicte continuat de furt 2 anys i mig de presó i també una indemnització a la propietària de les joies de més de 2.000 euros. I obrim plana política. A Reus, Ciutadans ha expulsat els 4 regidors que tenia a l'Ajuntament. D'aquesta manera, la formació s'anticipa i pren de manera fulminant la decisió de fer fora del partit al portaveu del grup municipal fins ara, Juan Carlos Sánchez. També els altres regidors, just l'endemà que ells haguessin anunciat la seva intenció de donar-se de baixa. De fet, 2 dels 4 regidors ja ho havien fet. Tots 4 tenien un expedient disciplinari obert i estaven suspesos de militància de manera cautelar des de que van denunciar suposades irregularitats d'un alt càrrec del partit. Els regidors creuen que se'ls ha volgut castigar per haver denunciat de manera interna aquesta qüestió i acusen la direcció de practicar una cacera de bruixes. De fet, qüestionen la legalitat del procés disciplinari que els han obert. Escoltem el fins ara portaveu del grup municipal de Ciutadans a Reus, Juan Carlos Sánchez.
Incluso tenemos serias dudas de que la comisión de régimen disciplinario del partido se haya reunido realmente y válidamente. Por ello, además, nos reservamos las acciones legales oportunas sobre este proceso. Los 4 concejales de Ciudadanos Reus creemos que este proceso disciplinario hacia nosotros ha sido un castigo, lo que viene a ser una caza de brujas contra nuestras personas, para conseguir expulsarnos porque realmente les molestamos.
El partit els ha exigit les actes de regidors. Ells diuen que és una petició d'enorme cinisme i, de fet, diuen que no les entregaran. De tota manera, de cara als comicis del proper 25 de maig, els 4 regidors no descarten tornar-se a presentar sota altres sigles. Hi ha més qüestions. El president de la cooperativa olivarera del Baix Ebre, Hilari Curto, ha assegurat que treballen juntament amb l'auditor per posar al dia els comptes de l'entitat. Això va transmetre als membres de la Junta en una reunió després que fa uns dies transcendís que un dels seus membres, l'interventor de comptes, l'havia denunciat al jutjat de Tortosa per ocultar els balanços anuals. Segons Curto, que no s'ha volgut estendre en les seves declaracions abans de conèixer el contingut de la denúncia, la cooperativa té ja els comptes de 2016, treballa per tancar els de 17 i 18 i, tot i no revelar-ne els resultats, sí que admet que l'entitat pateix en aquests moments tensions de tresoreria importants per les últimes collites irregulars i deutes que s'arrosseguen des de fa temps.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
La xifra del matí són els 300.000 euros que la Generalitat destinarà a la lluita contra el cargol poma i la conservació de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Així ho ha aprovat el Consell Executiu, que destinarà aquest pressupost al grup seleccionat per la conservació de la biodiversitat del Delta. La bona notícia avui és que el nombre de visitants atrets pel fruiturisme a la Ribera d'Ebre s'ha multiplicat per 5, arribant al miler durant el mes de març, sobretot els caps de setmana centrals del mes, quan els arbres fruiters tenien la floració en màxima esplendor. Les propostes enguany han combinat natura, cultura, esport, productes locals i memòria històrica amb els paisatges roses i blancs que tenyeixen aquests fruiters. La major part dels visitants han vingut de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també de Tarragona. Arribarem a les 12:35, repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim 16.000 tarraconenses són addictos a la comida. Al Reus Digital destaquen que el capità del Reus B diu que l'equip no ha rebut cap missatge tranquil·litzador sobre el concurs de crèdits. I al Tarragona Digital expliquen que Tarragona coneixerà avui el futur dels terrenys on s'havia d'instal·lar IKEA. Al diari més, en portada, investiguen un jove i un menor per l'agressió sexual a una noia tutelada. I al Tarragona 21, destacat aquesta hora, que 55 alumnes de la Rovira i Virgili dissenyen una moto per competir en una cursa mundial universitària. Un minut i mig per uns quants consells i tot seguit entrem en matèria.
Sí, es lo que estás pensando. Te lo advertimos y por fin está aquí. Eso que notas es el seísmo. Disfrútalo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Pendientes estamos de Venezuela y de esa detención que ya...
Información 7 días a la semana.
Pues ya tenemos fecha, por tanto, para las próximas elecciones generales.
La actualidad desde todos los puntos de vista.
Todos pendientes de lo que pueda decir el presidente Pedro Sánchez.
Como quiero mucho al presidente y a este club, aquí estoy.
Lo que es noticia está en un mismo sitio.
Que pasen un feliz domingo.
13. Información con valor.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Curto López, abogados, tu fareix aquest espai.
Vinga, doncs una setmana més ja els tinc aquí, i a més avui venen més ben acompanyats que mai. Tinc l'estudi ple, això és el camarote de los hermanos, Marc, Miquel Curto, Luis Miguel López, doctor Cega, què tal?
Muy buenos días.
Com és que ja no hi ha més micros, eh? Avui els tenim tots plens.
I hi ha gent que s'ha quedat fora.
Hi ha gent que s'ha quedat fora, exactament. Però bé, intentarem administrar bé el temps, perquè a més avui jo crec que és important que parlin sobretot elles, les nostres convidades d'avui. Les presento, si us sembla, ens acompanyen la Esther Martínez i la Juana Blázquez de l'Associació d'Afectats de la Fibromiàlgia de l'Hospitalet de l'Infant. Esther, Juana, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Benvingudes. Escolta, espero que el primer dia d'uns quants, eh? Que teniu temes molt interessants dels que parlar. De fet, aquí al programa hem parlat moltes vegades amb vosaltres, Miquel, Luis i Arturo, de la fibromiàlgia, no? De tot el que, de la importància de la fibromiàlgia, de la vostra feina en casos de persones afectades per la fibromiàlgia. A mi m'agradaria començar, si us sembla, perquè com que vosaltres ja us coneix la gent, nois, que coneguin una mica a l'Esther i a la Juana i a l'associació. Esther, tu ets la presidenta de l'associació. Parla'ns una mica de breument, eh? De com comenceu, quants anys fa que esteu treballant a l'Hospitalet de l'Infant?
Bueno, nosaltres vam començar en el 2016. Això va ser una iniciativa doncs, d'un parell de pacients i amb un treball amb el CAP, una de les doctores, que estava bastant interessada en el tema, estava bastant formada, i les psicòlegs del CAP. No? En principi, elles ens van donar com un cop de mà, no? Ens van oferir l'Ajuntament un espai on poguéns ajuntar, i bueno, va ser una cosa... molt a poquet, però molt ràpid alhora, no? Uh-huh. En pocs dies ens vam ajuntar doncs, com unes 10 persones, aproximadament, uh-huh. I bueno, d'aquí a que som força decidides, doncs vam decidir fer una associació. Uh-huh. Aleshores, bueno, a partir d'aquí vam formalitzar a nivell legal de tot el que es necessitava en una associació, vam posar-nos en contacte amb el nostre municipi, en l'Ajuntament, i bueno, d'allà a aquí doncs, hem corregut molt.
Sí, no?
I aquí estem, exactament.
I quanta gent aplegueu ara a l'associació, ara mateix?
Ara, exactament, som 40 i...
Déu-n'hi-do. En poc temps, no? Sí. 3 anys, dos anys i escaig.
Sí. Uh-huh. A més, també tens de compte doncs, que no és un municipi excessivament gran, que hi ha molta gent doncs, que els hi costa molt apropar-se a una associació, no? Pues perquè desconeixen, en realitat, tot el bé que els hi pot arribar a fer. Bueno, ens pot arribar a fer, clar, evidentment, sí. No?
Juana, tu també formes part de l'associació i m'agradaria que fossis tu qui ens expliqués, per exemple, si voleu, com vau conèixer al Miquel, al Luis, no? Als companys aquí de Curto López?
Bueno, pues mi relación con ella fue importante porque salí de una revisión del ICAM bastante hecha polvo, que hay que decirlo porque nos tratan bastante mal. Muy mal.
¿Sí?
Sí, sí, sí. De allí salí muy mal y por medio de un amigo en común de Miquel y mío, me dijo que Miquel estaba muy relacionado con la fibromialgia y con estos temas. Uh-huh. Entonces, bueno, yo como estaba yo estaba en un sindicato, pero claro, llegaba allí y nadie, o sea, los abogados del sindicato no entendían nada de la enfermedad ni nada. Entonces había que buscar a alguien que me entendiese, claro.
Claro.
Claro, y entonces pues llegué a Miquel.
No, es verdad, supongo que que és necessari, i Miquel, vosaltres, no? A nivell professional, suposo que ho veieu, que has de tenir una sensibilitat especial, no? Sobretot en casos complicats, com el de la fibromialgia, que ens ho has explicat diverses vegades, que és un tema complicat, perquè no és difícil tenir un diagnòstic clar, no? Vull dir, s'ha de batallar.
Jo crec que, en primer lloc, a part del que és la patologia, que ens la pot explicar l'Arturo, aquí hi ha una sèrie de barreres, inclús socials i familiars, que hi ha molta gent que primer ha d'assumir que és una persona que està malalta, no? I també ho ha d'assumir els familiars, els amics, tot el seu entorn, no? Perquè al final són persones que durant molts anys els han tractat com a malalts psiquiàtrics, com a malalts pesats, malalts que els hi fas moltes proves i no els hi trobes res, malalts que es queixen per tot, malalts que no volen anar a treballar, malalts incòmodes tant pel sistema,
sí,
pel sistema de seguretat social, inclús pels propis familiars, que això és molt important, pels amics, etc, per la societat en si, no? Per això és molt important que es faguin associacions, no? Associacions on els pacients, on la gent pugui compartir les seves experiències,
que hi vagin els neguits, no?
Neguits, que vagin els familiars, perquè sobretot és molt important en primer lloc acceptar l'enfermetat.
Deixa'm que sí, faci una falca abans d'entrar a l'associació.
Sí.
Per mi hi ha un altre element molt important en la malaltia, que és una malaltia progressiva.
Mm-hmm.
I comences amb dolors aquí, i després dolors allà, i després cansament, i després mal de cap, i després infeccions d'orina. És a dir, si ahir a la nit te n'anessis a dormir perfectament i l'endemà te despertessis amb una fibromialgia greu, diries, m'ha passat alguna cosa, claríssimament. Però com és una cosa que va passant al llarg de mesos o anys, ai, cada vegada et queixes més. I moltes vegades, un segon element, moltes vegades quan fan un esforç fan una activitat. Doncs bueno, anem a ballar, que no anem mai. Bueno, doncs anem a ballar. I vas a ballar i li poses totes les ganes del món, però en un demà estàs fet pols. I això fa molt mal efecte. Jo, per anar a ballar sí que tens forces, però després ja a treballar no vas, no?
Yeah.
I es van sumant aquestes coses complicades. Bueno, és una cosa progressiva i això fa molt més difícil d'assumir.
A mi me gustaría que me explicase una de las dos, porque hacéis reuniones así asiduamente. Sé que las hacéis. Entonces, me gustaría, los enfermos de fibromialgia, ¿cómo les ayudáis? ¿Qué habláis en estas reuniones?
Mira, nosaltres som una associació petita, però molt activa. És a dir, fem moltíssimes activitats, la qual cosa no vol dir que totes les pacients vagin a totes les activitats, sinó que donem un menú molt gran, doncs, per poder escollir quina teràpia ens aniria millor a cadascuna.
Sí, però un associado o no associado que quiere escuchar un poquito pues, sensaciones de otros asociados, ¿cómo entra en este mundo? Oye, pues mira, pues tengo fibromialgia, o ¿qué inquietudes tiene al principio?
Al principio,
esto es, creo que es lo más complicado.
Sí, bueno, la verdad es que normalmente se ponen en contacto con Juana, porque tenemos mucha información, vamos a radios, por todo el pueblo hay folletos nuestros, en el CAP, que es uno de los sitios que la gente... Sí,
es muy importante. Es muy importante eso, sí, l'ajuda que teniu del CAP, perquè això desgraciadament no passa, ¿eh?
Sí, sí, nosaltres treballem molt juntament amb el CAP.
Entonces, Juana, sí, explícanos un poquito, por favor.
¿Cuáles son las principales dudas que tiene la gente?
A ver,
Juana,
la gente cuando recurre a nosotros, os puedo decir que hay personas que están muy mal. O sea, están algunas hasta el límite de hacer locuras. O sea, hemos tenido varios casos, sí. Gente muy grave. Entonces buscan a alguien que les escuche, a alguien que les entienda y a alguien que comparta con ellos su dolor y que nadie le diga, pues fíjate lo que tú decías antes, para pintarte los labios y salir a la calle no te duele nada. Esto es muy doloroso porque tú el dolor lo tienes, pero no te arregles porque, vamos, si llevas una venda en el brazo te dirán, ¿qué te ha pasado? Pero nuestro dolor no se ve.
Claro.
Si te arreglas, no tienes la enfermedad.
Entonces,
sí,
¿qué pasa? ¿Sales a la calle o quieres salir dando pena?
Claro.
Que esto es malo para ti, porque psicológicamente si te va a preparar para que te vean. O te arreglas y te pones una coraza y dices, mira, ahora salgo a la calle y lo que me digan, o sea, no me interesa.
Claro, o sea, está el dolor físico por un lado y después la, ¿no? La, digamos, la losa esta un poco psicológica de que, pues lo que decía Miquel, que o no se acaban de creer, que no está claro que tengas...
Malas incompresos.
Claro, ¿no? O sea, eso es lo más duro, que lo pones por delante de otras cosas,
sí,
¿eh?
Sí, claro, y aparte sí. La familia familia es muy importante.
Claro.
Porque cuánta familia, cuántos maridos, cuántos hijos no los entienden.
Uh-huh.
O no nos entienden.
Pero esto está cambiando, Juana. O sea, entre todos está cambiando un poco la conciencia. ¿Tenemos más información y estamos mejorando en eso? Todavía no.
Se mejora, pero la costumbre es malísima.
Ya. Yeah.
Porque tú hoy le dices a tu hijo, es que me encuentro mal. Vale, pues como todos los días.
Ya. Yeah.
Claro, ya me he acostumbrado.
O sea, claro, o sea, tu hijo sabe que estás enfermo, pero sabes que es que estás enfermo todos los días. Entonces, uh-huh. Si un día te encuentras peor, dices, bueno, pues más o menos como todos los días.
Bueno,
o sea, te pueden entender, pero es igual, porque es la costumbre.
Entonces, en estas actividades, ¿qué tipo de ayuda recibe el enfermo de fibromialgia? Las actividades que hacéis en la misma asociación.
En la asociación nosaltres fem teràpies adaptades sempre a la malaltia que tenim.
Uh-huh.
A la nostra associació es fa piscina, els dilluns, es fa dansa-teràpia,
uh-huh.
Ara estem fent biodansa, que és un altre tipus de dansa que es treballa tant a l'exterior com a l'interior.
Sí.
També fem una gimnàsia adaptada més d'estiraments i meditació. No és ni un ioga, ni... Bueno, és algo que ens han adaptat una miqueta a nosaltres. Fem manualitats, fem sortides... És a dir, durant tot l'any tenim una agenda doncs, d'anar fent tot tipus d'activitats. I el que és a diari, ja et dic, durant 5 dies que té la setmana fem 4 dies d'activitats.
Mm-hmm.
Sí. També fem cada 15 dies, fem reunions en un local... I elles parlen, doncs, de coses...
Clar, la gent parla de com se sent, exactament, què li ha passat,
exactament.
Mira això, mira tant, no?
Més que sempre parlar d'enfermetats, també parlen d'altres coses de tots els nivells, vull dir, d'oci, de cultura... De... És un punt de trobada, per dir-ho d'alguna manera.
Un acompanyament, no?
Sí.
Un punto d'escape, també, a
exactament.
Lo mejor.
I,
oye, tengo este
lloc...
problema, ¿cómo lo puedo solucionar? Cuanto más gente lo sepa, mejor.
Sí. És un lloc on no t'has de justificar del que tens,
exactament.
Perquè ho tens, què et passa. No
és un lloc on que nosaltres no tenim que fingir.
Correcte.
En definitiva, la nostra vida és, entre cometes, és una manera de fingir, no?
Mm.
Vull dir, t'has acostumat perquè, com això no es cura, evidentment, doncs, les persones igual en tenim gent que fa 20 anys que està malalta, no? Llavors, clar, estàs acostumat doncs, a sortir de casa... A no anar justificant, no?
Mm-hmm. Ja, evidentment hi ha molts temes. A mi m'agradaria, si em deixeu, nois, preguntar un parell de coses que han
avui
dit elles.
Avui les protagonistes són elles.
Ha dit una cosa abans, Esther, has dit una cosa. T'has referit a les persones que anaven a l'associació com les pacients. Sou sobretot dones o hi ha algun home també?
Nosaltres tots som dones.
Tot dones.
Tot i que sabem que al municipi hi ha un parell de senyors.
Mm-hmm. Arturo, és una malaltia, la fibromiàlgia, que afecta eminentment a dones, no? Que sàpiguen fins ara.
Sí, de l'ordre del 90%, 5% amunt, 85-95% dels afectats són dones.
Uh-huh.
I s'ha fet algun estudi del per què és una malaltia que afecta de forma predominant
a les
dones?
Són malalties complexes i els estudis van molt a poc i és molt difícil arribar. Encara estem intentant comprendre la fibromialgia, els mecanismes íntims. Llavors, arribar a la conclusió de per què hi ha més dones afectades que homes, jo penso que encara està llunyà.
Mm-hmm.
Per tant, no sap.
Bueno,
no
sap encara...
no.
Fins i tot hi ha una informació de que hi ha nens també.
Sí, sí.
Per
sí,
la pateixen.
Sí, sí. Sí. Com més
tu
investigues, més vas trobant.
Imagina't
coses.
Que pot ser una vida des de petit, no?
Mm-hmm. Sí, va, de fet, quan preguntes a una malalta, malalt, és igual, hi ha gent que t'ho diu, jo és que joveneta, jo és que des de molt petita, quan feia atletisme, quan estava a l'escola, em cansava de seguida. És a dir, que això, si ho preguntes, ja n'hi ha de gent que
nosaltres
ja
estem,
li passava fa 40
nosaltres
anys.
Estem fent estudis d'informes mèdics, entre cometes, treballant juntament amb una de les doctores,
mm-hmm.
En el que estem fent una història clínica des de l'inici.
Mm-hmm.
penso que pot tindre validesa. No sé si després ho posaran a la pràctica o no, però és un estudi entre 40 persones que pot donar molt, no?
Per veure com evoluciona. Sí.
Exacte, exacte.
I otra pregunta, otra duda. Cuando hay un nuevo asociado, oye, creo que tengo esta enfermedad o tengo esta enfermedad, ¿cómo actuáis vosotros o por qué cauce le lleváis?
No, nosotros a partir de hace un poco tiempo, cuando viene un asociado nuevo, lo que tiene que tener es un mínimo, no un informe, pero un justificante de un médico que confirme que
el diagnóstico.
Claro. Porque bueno, nuestra asociación, como es sin ánimo de lucro, nosotros no pagamos una cuota establecida. Hacemos cositas durante el año, pues, para ir sacando algo, y lo que no podemos es, habría muchas personas pues que pueden disfrutar de unos servicios,
claro,
a coste cero,
claro,
y esa no es la intención. Nuestra intención es ayudar siempre, vale, a personas con una enfermedad.
Pero claro, la inquietud que tenga, oye, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Qué puedo legalmente? ¿Cómo puedo hacer? Porque estoy trabajando, no puedo trabajar. Esas inquietudes, ¿cómo las...?
Bueno, nosotros a nivel interno sí que informamos a todas las personas nuevas que llegan a la asociación de todos los pasos que se pueden llegar a hacer, tanto a nivel interno para nosotros, las cosas que vamos a la asistenta social, la trabajadora social, trabajamos con Curto directamente, incluso hacemos una charla anual para en el pueblo, en nuestro municipio, para todas las personas, tanto enfermas como no, de cómo legalmente pueden encarrilar. Sí. Cuando hay una enfermedad crónica no reconocida todavía.
Sí, sí, eso es muy importante, ¿no? Y creo que és un aspecte de l'associació que jo crec que ho fan molt bé, no? És a dir, ells ho tenen molt clar, que han d'estar en contacte amb metges, amb advocats, amb professionals.
És que necessitem que, ajuda, que,
vull
que dir...
Perquè, clar, hi ha la vessant que ha parlat la presidenta del tema de les activitats que fan,
sí.
Temes d'autoajuda per als malalts, que entre ells se coneixen, entre ells... Pues fan activitats i tal, no? Però després està la part, molta gent té després el problema, perquè, clar, té el problema jurídic, té el problema del tema de les prestacions, de què viure i tal, no? I a partir d'aquí tenim una relació molt íntima entre l'associació i nosaltres mateixos, col·laborem molt, i, bueno, entre l'associació, el doctor Tega, nosaltres i tal...
Tenim... Però assessorar cada cas, que suposo que cada cas és diferent i té necessitats diferents, no? Hi ha un protocol, diguéssim, no?
Sí, jo sí, em deixeu fer un petit incís. Sí. Us haig de dir que de la nostra associació, no sé si 6 o 7 persones,
sí,
que ja ha portat el cas l'advocat Miquel, i ha guanyat aquests casos.
Sí, de moment portem ple,
sí,
pleno...
Molt bé, no?
Pleno.
Un ple, i a Bonofria. I ara actualment doncs ja n'han vingut, no sé si, 2 o 3 persones,
sí,
més.
Sí, estem amb 3, crec, sí, amb més.
És a dir que...
Que fixa't, en una població com Hospitalet,
sí,
que tinguin una associació on hi hagi 40 malalts de fibromiàlgia, això significa que el ràtio de malalts per població
diagnosticats
i que s'associïn és molt, molt, molt elevat.
Que aquí té molt a veure això que has ressaltat tu també, Miquel, abans, aquesta feina amb el CAP, que al final el CAP és una mica el centre neuràlgic de...
És qui sap qui està malalt, no? A més, nosaltres també ens hem acostat al CAP que tenim a la voreta, que és Miami, i Miami porta Montroig i Pratdip.
Clar,
déu-n'hi-do.
I no viene gente de l'Ametlla.
I ens ve gent de l'Ametlla.
Sí, correcte. Un parell de clients, dos pacients. La Cristina.
Sí, exacte.
Una noia molt jove.
Sí. Molt jove, sí.
Molt jove,
sí.
Que no tiene 30 anys, Déu-n'hi-do.
No, tendrá 28 años.
Sí, 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 que
era compañera mía de trabajo, y entonces... Luego hay personas que vienen que ya han pasado por otro abogado y que no habían conseguido casi nada, y con ello han conseguido alguna cosa más.
Digues, Esther.
També volia fer-vos comunicar, bueno, això és una primícia, no?
Oh, m'encanten les primícies.
És una primícia.
Estàs al lloc indicat.
Mira, la nostra reflexió és que ens hem adonat, doncs, que, bueno, potser no queda molt bé que ho digui, no?, però que ho fem molt bé, I...
Sí,
és veritat. És veritat. Aleshores, inicialment nosaltres, la nostra associació només era per fibromiàlgia i fatiga crònica i esclerosis múltiple. Ara, encara no ho hem registrat legalment, però ampliarem el que són les patologies. Uh-huh. És a dir, ens hem adonat que hi ha moltes simptomatologies que s'hi semblen moltíssim a les que nosaltres patim, no? Llavors, ho ampliarem amb malalties neurodegeneratives, com pot ser l'esclerosi múltiple, l'esclerosi lateral amiotròfica, el Parkinson, miastènia gravis... Vull dir, coses d'aquest tipus que, en alguns aspectes, sí que podríem fer teràpies de les que nosaltres estem fent.
Molt bé.
I que en aquell municipi doncs estan sols i que penso que...
Molt important.
Mònica, una cosita. ¿Por qué la semana que viene no venís y nos acabáis de explicar todo esto que nos parece bastante interesante?
Sí, que a mi m'han quedat preguntes del
camp. ¿Vale? A mi també. De fet, els anava a dir... Mira, abans que entressis, Lluís, els anava a dir que hauran de vindre cada setmana perquè han obert una de melons.
La idea és molt interessant.
Sí. Han obert...
Crec que és una aportació molt bona.
Han obert molts temes. A mi m'agradaria que tornéssiu la setmana vinent, perquè a banda de que tinc un parell de preguntes més relacionades a nivell pràctic, això que ens ha dit abans la Juana, de que a la revisió doncs no hi havia un tracte adequat, tu, Miquel, apuntaves també l'altre dia el tema d'aquesta guia, diguéssim, no? Pauta de l'Institut Català de la Salut, de l'INSS, de l'Institut Nacional,
sí,
no?
De la Seguretat Social.
De la Seguretat Social, sobre el tema de la fibromiàlgia. Torneu dimecres vinent, mateixa hora, mateix dial, sí? Doncs escolta, us ho agraeixo. Curto López Abogados, ja saben, 977-22-35-22 i l'Associació d'Afectats de la Fibromiàlgia de l'Hospitalet de l'Infant. Donem un telèfon de contacte, Esther, et sembla?
O sí, perfecte.
O teniu a mà? Digues.
Mira, el telèfon és el 608-484-997.
Molt bé. Doncs algú li estan trucant perquè sento com vibra un mòbil, eh? Ja sabeu. Doncs Esther, Juana, Miquel, Lluís, Arturo, gràcies. Fins dimecres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Esforç, aventura, superació, paisatge. Natura. Torna el cicle de muntanya a l'Auditori Diputació a Tarragona. Cada dijous del 7 de març a l'11 d'abril. Conferències i documentals amb la participació d'alpinistes de renom internacional. Entrada lliure amb invitació. Més info a dipte.cat/ciclemuntanya. Aquí, Diputació.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica, què
com
tal?
Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Òdena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.
La cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros un muro de metacrilato.
Minut i poc més per arribar al punt de la una i arribarem a música. Avui celebrem els 67 anys de José María López Sanfeliu. No les viene, no? Kiko Veneno.
Por las costuras, lo mismo te echo de menos, lo mismo que te echaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más quería.
Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE 5 minuts perquè després arrenca el migdia COPE Nacional 240 amb propostes d'oci per als propers dies i a partir de 2:15 aplicacions mòbils, agenda, recomanació literària, bé, moltíssimes coses. Per cert, que volem recopilar les seves recomanacions literàries de cara a Sant Jordi. Ens les poden fer arribar a través del Twitter @copetarragona o a través del WhatsApp, notes de veu que ens encanta rebre-les, 672-65-35-34, 672-65-35-34. Notícies, fins ara.
I entre nosaltres.